Allo.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Neus, avui la notícia curiosa del dia, cap on ens porta?
Doncs mira, un tema que a tu t'agrada molt, especialment, que són els bolis Vic.
Ah, sí que m'agraden molt, ja saps que jo hi tinc una fixació especial.
Sí, hi ha molta gent que és un clàssic. Mira, ara mateix en tinc una a les mans.
Sí.
I és un... Bé, n'hi ha de molts tipus, però els Vic són un clàssic, eh? Tothom coneix els Vic Cristal, que escrivia Normal, que aquelles campanyes que ja no els hi calen perquè encara les recordem tots. Tot això, tota la història d'aquesta marca va començar quan un francès, el Marcel Beach, el 1950, va comprar la patent al que ho va inventar, que de fet era un senyor hongarès, que es deia Biró. Ell el que va fer el francès va ser millorar la funcionalitat dels bolígrafs que havia inventat aquest senyor hongarès i els va, sobretot, començar a fabricar massivament, de forma, a més, molt assequible. Era un moment en el que la majoria de la gent encara feia servir les plomes estilogràfiques, llavors això suposava com tot un canvi, no? I va ser, allò que treus un bon producte en un moment ideal...
Va ser com la senyal de la modernó.
Sí, va tenir un èxit absolutament rotund. Però clar, què passava? Que clar, aquest senyor... Tot i que era francès, que no sé com es deu pronunciar en francès, Beach, suposo, en anglès és Beach. I Beach, tots en anglès, és una connotació perquè és un insult, que ara no direm en horari infantil. Tot el que, clar, aquest senyor que era aristòcrata va pensar el meu cognom és molt refinat a França, però si el traduïm a l'anglès no queda gaire bé i, per tant, li van treure com l'H final i van deixar en Vic, perquè d'aquesta manera no tenia connotacions pejoratives en cap idioma.
Una pregunta, el disseny també és d'aquest senyor o el boli ja era així?
Ell va millorar la funcionalitat i va canviar una mica el disseny, amb aquestes 8 cares o 9 que té, ara no sé, no te les podria comptar, no les sé de memòria, Però diguéssim que l'invent en si d'un espai, l'invent bàsic era hongarès, però després ell va acabar donant-li tot aquest, aquesta estètica, que de fet s'ha mantingut amb els anys, perquè no és un producte que hagi canviat excessivament. És cert que un dels seus encerts va ser el bolígraf aquest de 4 colors dels anys 70, que a més, és a dir, és aquest... Nosaltres els tenim en blau, però hi pot ser en negre, en vermell i en verd, diria, que són els 4 colors. I després van fer aquell que s'intercanviava amb un clic.
Sí,
aquest
home,
clic,
ui, que aquests tornen a estar de moda ara.
Sí, que va ser un gran encert. Va tenir un èxit absolutament rotund als anys 70 i s'ha mantingut. Però bé, ara el que porto com a curiositat, ja que a tu t'agrada tant, tot i que ja sé que vaig una mica tard, perquè, mira... ja no hi ets a temps de demanar-li als Reis, però escolta, el teu aniversari vindrà aviat, sempre pots fer una petició especial. I és que ara una casa, una joieria, i un artista, Richard Orlinski, han creat una col·lecció única per als bolis, limitada, fabricat als tallers que té l'empresa, la joieria, a Loira, i són uns bolígrafs Vic fets a mà que tenen tractats com una joia. Per què? Doncs perquè porten diamants.
Ah, caram.
Aquest és d'aquells que no pots deixar, perquè tu saps que els bolis, quan els deixes,
desapareixen. Correcte.
Aquest no, perquè han fet diferents versions. Han fet un bolígraf amb 202 diamants, que s'ha fet amb 3 colors, or, blanc, groc i rosa, que només hi ha 8 còpies, 24.500 euros.
Carai.
Després ha fet una versió amb or blanc, groc i rosa, sense diamants, per 11.500. Bé, això és una miqueta el preu. I llavors... Dos models més senzills, amb bronze, 3 colors, del que hi ha 999 exemplars de cada un, i prou, amb preu de 390 euros, un d'ells, i l'altre amb una versió més rebaixadeta, amb 500 exemplars, 290. I són els que s'han posat al mercat. Que jo diria que això l'han posat al mercat ara abans de Nadal, i no sé ara si en queda o no queda, llavors segurament de segona mà o a subhastes d'aquestes en trobaries. Però sí que de tant en tant fan coses d'aquestes, el que ha fet aquesta joieria, aquest artista, demanar a la marca poder fer aquesta versió exclusiva. Doncs imagina't, no?, uns bolígrafs dels anys 50, com encara, a 2022, que estem ja, tenen fins i tot la possibilitat de sortir com a joies i que es venen, eh?
Perquè el model és el que tu tens ara a les mans, el model clàssic, que s'ha reconvertit
clàssic,
en
peça de joieria. Sí, ara s'ha convertit en peça més de joieria, i per tant no porta tant plàstic, porta or, no, clar, tot ell, no?, per valer el que val, banyat, tampoc, i brillants, diamants, no?, posats. És una altra mena de peça diferent, és com una joia, és com allò que... Jo diria que més que per escriure la tens allà posada, en una vitrina,
ja està,
perquè
ja
no seria qüestió de que...
De fet, tu comentaves el tema dels colors. Si anem a magatzems de França, o fins i tot aquí també se'n comencen a veure, A vegades costa una mica de trobar-los, però a llocs que porten productes sobretot europeu, hi ha uns estuigs de Vic que han ampliat la gamma de colors.
Ah, n'han fet més.
N'han fet més, i a més amb tinta d'aquella gruixuda, que hi ha moltes persones que no els agrada. A mi m'agrada molt la tinta gruixuda.
Quan dius tinta gruixuda, a què et refereixes?
Doncs detrás
més
d'un mil·límetre i mig.
Però que és més com...
És com més
tu diria.
Densa.
Exacte,
és
que no
densa.
És tan el boli i típic.
Segons com taca més.
Clar, sí, això, no, això segur.
Passa, això aquestes segur. Coses passen. De fet, si una cosa recordem de la marca Vic és això.
Escribe normal.
Big naranja.
Big cristal.
Dos escrituras a elegir.
De fet, és, vaja, un spot per estudiar en matèria publicitària, perquè és el que tu deies, ha entrat en l'imaginari col·lectiu d'una manera espectacular.
No, i que a més té una cosa que no passa en gaires productes, que és que amb tots aquests anys d'història, des de l'any 50 fins ara, no ha canviat el disseny.
No,
és
gens.
A dir, normalment bé, els productes van com evolucionant, per tant penses, ostres, al seu moment ja van fer com una mena de disseny perfecte, perquè realment no l'ha variat, o sigui, des de que es van començar els mítics, aquests Vic Cristal, que ara dèiem,
sí.
Si tu mires els dissenys, doncs són els mateixos, és a dir, no ha canviat, i en canvi calculen que tenen 140.000 milions d'unitats venudes d'aquests bolígrafs i que cada dia se'n venen 6 milions.
Imagina't.
A tot el món,
Sí.
Dels Vic Cristal.
Cada dia, això,
Cada dia.
Cada
és a dir... Tu podries dir que amb l'entrada de les pantalles del món digital, doncs mira tu, hi hauria una baixada molt gran de ventes. No, és el boli que es manté. Per tant, escolta, és una empresa d'èxit i al seu moment diuen que les claus d'aquest èxit és d'una banda la qualitat de la... De fabricació, que són bolis que no es queden a mitja tinta, que normalment t'escriuen. Diuen que permeten que escrivis de forma contínua durant 3 quilòmetres.
Mira.
I que podries anar sense que se t'acabés. Que té un preu assequible comparat amb altres tipus de productes que potser són una mica més cars. Que, clar, s'han fabricat sempre en grans quantitats, que aquest va ser l'èxit al seu moment, d'haver agafat el que seria la producció massiva en un moment en què la majoria de gent no en tenia.
I barata.
I exacte. I aquest disseny, que fa que en aquests moments, de fet, ja fa un temps, formi part de la col·lecció permanent del Museu d'Art Modern de Nova York. I tens allà un boli Vic.
En sabem alguna cosa, però, dels altres bolis que hem comentat abans, aquells que eren més gruixuts i que tenien fins a 4 mines?
Bueno, aquests van ser dels anys 70 i van tenir molt èxit, i d'aquests encara n'hi ha.
Jo recordo professors que en portaven d'aquests,
sí,
perquè anaven molt bé,
sí,
perquè
sí.
Els hi permetia escriure, corregir i fer de tot a la vegada.
I a banda d'això hi ha hagut molts imitadors després, també, perquè hi ha moltes altres marques que han imitat això, i fins i tot uns que hi havien... Hi havia un de molt gros, que jo recordo haver tingut quan era més petita, que tenia molts, potser n'hi havia 8 o 10,
sí,
allò era un desastre.
Sí,
allò no acabava de funcionar, perquè a més et durava 3 moments la tinta. Però bé, doncs ara han fet, arran d'aquesta curiositat que era treure una versió, com t'ho diria, de luxe, d'aquests bolígrafs, doncs bé, dic que és d'aquests elements que segurament tots hem fet servir, si no ho fem servir encara. I que ara, escolta, Joel Tallam, mira, pel teu universet sempre pots demanar a veure si et cau un d'aquests exclusius amb diamants.
Que no són baratets, ja ho heu sentit, però escolta, en el món del col·leccionisme no se sap mai què pot passar.
I tant.
Tenim alguna cosa més, Neus?
Sí, mira, ara canvio de tema, absolutament, ens anem a Londres i anem a parlar del riu Tàmesis.
Doncs va.
És un dels rius més famosos del món, està situat al sud d'Anglaterra, té una longitud de 346 quilòmetres i passa per ciutats com Oxford, Reading o Windsor, perquè allà hi tenen la família reial a la seva casa, al seu castell, però és conegut perquè passa per Londres. Al llarg de la història, el Tàmesis ha estat sempre la principal font, i sobretot antigament, de bastiment de la capital britànica, però l'any 1957 algunes parts d'aquest riu, que com dic té 346 quilòmetres, per tant és molt llarg, es van declarar biològicament mortes, és a dir, que allà ja no hi havia vida. Per què? Doncs perquè a partir del segle XIX el riu es va començar a contaminar, com ha passat amb molts altres rius, sobretot els que es passen per grans ciutats industrialitzades,
clar.
Com eren aquestes, i aleshores va començar a morir-se les diferents espècies que vivien en ell, i per això van declarar moltes zones del Tàmesis doncs biològicament mortes perquè no hi havia res. Però a partir del segle XX van començar a Gran Bretanya a fer una neteja massiva del riu en diferents punts especialment contaminats. I actualment ells es vanaglorien que són un dels rius més nets que travessen grans ciutats, que habitualment són rius, com dèiem, que estan molt contaminats i, per tant, no tenen espècies marines. En el cas del Tàmesis, segons un estudi que ha fet la Societat Zoològica de Londres, actualment, i a diferència del que havia passat als anys 50, té un ecosistema pròsper. Pròsper vol dir que és llar, diu, d'una vida silvestre tan diversa com el propi Londres. Ah, que deu venir de tot allà dins. Diuen, aquest estudi, que el riu conté unes 115 espècies de peixos i altres animals, des de cavallets de mar a foques.
A foques?
A foques, sí, sí. Però atenció, perquè s'ha localitzat recentment, que és la notícia última, tres espècies diferents de taurons.
Ah, això ja no fa tanta gràcia, eh?
Vas a passar... Mira, passejarem pel riu Tàmesis, poses el peu... I
clar,
surt sense.
Tu no veus aquell programa que fan, no sé si és a Nova o un d'aquests...
Aquestes que mires tu, sí.
D'aquests canals així més alternatius, que es diu Monstruos del Río.
Sí.
I el que troben allà sota.
Sí, el que passa que...
Allò fa molta basarda.
Un dia podem analitzar aquests programes, que també tenen molta tela. Bé, allà aquest estudi que ha fet aquesta entitat, que es dedica també a la conservació dels animals, diu que hi ha tres tipus de taurons. El tauró caçó, la caïlla, que en diuen que també és conegut com mussola dentada, i la mielga, que són tres tipus de taurons, eh? Aquests, per exemple, els en castellà en diuen cazón, clar, és la traducció de l'anglès, no sé ben bé en català si cazó és la traducció correcta, eh?
Cap a Cádiz es menja el cazón, eh?
Doncs aquests poden créixer fins als 2 metres, vull dir que si te'ls trobes, no són petits, i viure més de 50 anys. I són una espècie en perill a tot el món. Està dintre de la llista vermella de les espècies amenaçades, per tant, és curiós que allà en tinguin.
I tant.
Quan és una espècie a protegir, perquè n'hi ha molt poques. I les altres dues espècies de taurons que us deien són més petites. I també totes estan en perill d'extinció. És a dir, que, ostres, és curiós que els hagin trobat i esperem que a partir de la troballa també, no?, i de saber que existeixen, se'ls preservi una mica. Hem de dir que els taurons caïlla, que en diuen, han estat designats recentment com a quasi amenaçats i els mielga també s'han tornat vulnerables a l'extinció per la sobrepesca. D'aquesta manera, el Tàmesis estan com una mica més protegits, diguéssim, suposo que les zones on viuen, i hem de dir que, clar, imagina com ha canviat respecte a aquests els anys fa 50 anys enrere, o 60, on s'havia declarat mort per culpa de la contaminació i com, revertint això, ha pogut tornar a tenir vida fins al punt de tenir fins i tot tres espècies de taurons que estan en perill d'extinció.
I foques.
Sí, sí, el de la foca és igual que els cavallets de mar, penses.
Sí, sí. De fet, són aigües molt fredes, m'imagino, no?
Sí, entenc que sí, i a veure, és el que diem, també no vol dir que tots estiguin concentrats al pas per Londres, sinó que estem parlant d'un riu que té 346 quilòmetres.
Sí, sí,
és una extensió molt llarga, hi ha diferents espais, però sí que és cert que també han advertit al mateix temps que amb el canvi climàtic, l'augment de l'aigua i la temperatura, etc, tot això també pot anar canviant a pitjor altra vegada. És a dir, s'havia millorat a partir de treure tota la part més contaminada, però també hi ha altres factors que influeixen i que aquesta és la radiografia actual, però que evidentment s'ha d'estar al cas, perquè això pot anar variant amb el temps.
Tuitin, la botiga d'informàtica i mòbils del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Vols estalviar-te diners en les factures de telèfon? A Tuitin t'ajudarem. Per 35 euros amb 90 tindràs fibra i mòbil amb trucades il·limitades. I si només vols telefonia mòbil, tenim una tarifa per 6 euros amb 90, també amb trucades il·limitades. Ah, i ara, a més, demana'ns informació sobre les nostres tarifes de la llum. Tuitin, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.